Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més i un any més a l'Eixample Esports aquí. Jordi Gaia, que us saluda, com dèiem, en aquesta nova edició, en aquest cas la 28a edició d'aquest Eixample Esports, i com dèiem, en un any més, perquè aquest, tot just, és el primer programa d'aquest 2024. Per tant, abans que res, feliç any nou, molt bon any a totes i a tots aquest 2024, que esperem que us porti moltes coses bones a totes i a tots, i que esperem que ens porti moltes alegries i bons resultats pel que fa al futbol del nostre districte de l'Eixample de Barcelona. Com cada setmana, ja sabeu que aquí a l'Eixample Esports, a casa nostra, Eixample Barcelona Ràdio, parlem del bo i millor que ens han deixat els equips del nostre districte de l'Eixample de Barcelona al llarg de la jornada del cap de setmana. En aquest cas, parlarem de la primera jornada disputada en aquest 2024, és a dir, la del cap de setmana passat, del 13 i 14 de gener del 2024. Com sempre, repassarem els resultats dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Farem algunes pinzellades a nivell juvenil dels seus primers, el juvenil A, tant del Club Futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalunya. I també, com sempre, a la part final del programa anirem cap al pavelló Santa Isabel per veure què van fer els resultats més destacats d'un dels màxims representants del nostre districte, com és el Club Futbol Sala Eixample. Encetem, doncs, aquesta 28a edició de l'Eixample Esports. És tot just la dotzena d'aquesta segona nostra temporada, i amb aquest 2024 encetem el nostre segon any també d'història aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Recordem que vam arrencar el passat mes de febrer de l'any 2023, per tant, a punt d'arribar a l'any de vida l'Eixample Esports. Un 2024 que esperem que hagueu arrencat de la millor manera, però que hem de dir que no ha estat així en línia general, malauradament, per als equips de l'Eixample. Així ho reflecteix clarament el bagatge de resultats, amb 4 derrotes, una victòria i un empat. Per tant, dels 6 partits que destaquem cada setmana, només en 2 s'ha pogut sumar, i la victòria que s'ha sumat, com ara després veurem, ha estat davant d'un rival que ho està passant malament. Per tant, una victòria que podia arribar a ser esperada. 2024, nou any, però mateixes sintonies, ara escoltàvem aquest Vértigo de U2, seguim amb música i comencem amb resultats. Comencem, com era d'esperar també pel ja avançat mal bagatge, amb una mala notícia, tot i que va ser davant d'un rival directe, i és la derrota fora de casa de l'amateur A de la penya barcelonista Anguera. Comencem pel primer equip dels groguets, anem per tant al grup 2 de segona catalana per explicar aquesta derrota en la 15a jornada. Resultat final: Club Futbol Ametlla Vallès 3, penya barcelonista Anguera A 1. Derrota dura al camp de l'Ametlla Vallès, i derrota significativa, ja que l'Ametlla Vallès estava només un punt per sobre dels de l'Eixample a la classificació, aquí a la part alta, que els tenim tots dos situats, i ara aquesta distància s'ha eixamplat a 4 punts de distància, i veurem que ha portat conseqüències també pel que fa, després ho repassem a la classificació, a la distància dels de l'Eixample respecte del líder de la classificació. Pel que fa al partit disputat pels homes dirigits per David Garrido, la cosa va anar de la següent manera. Clarament, des del principi del partit es van veure superats pel conjunt del Vallès, ja que al minut 3 Joaquim Fornell marcaria el primer gol del partit. Joaquim Fornell, que seria sens dubte l'home del partit, ja que, com ara veurem, va marcar tots 3 gols, va fer hat-trick del conjunt local. Amb aquest 1-0, amb aquest gol matiner al minut 3, s'arribaria al descans, però el que són les coses, al minut 3, però de la segona part, al 48, tornaria a marcar l'Ametlla Vallès, tornaria a marcar Joaquim Fornell, i ben aviat, amb un equip de la penya Anguera força ensupit a l'arrencada d'aquest segon temps, tornaria a marcar Joaquim Forné i posaria el 3-0 al minut 53. Per tant, només 5 minuts de diferència entre el segon i el tercer gol. Partit complicat, per tant, per als de David Garrido, però tot i això, sortosament, per dir-ho d'alguna manera, al minut 84, a 6 per al final, Manel Vinent marcaria el gol de l'honor per als de l'Eixample, per a la matera de la penya barcelonista Anguera, i deixaria el resultat final, com dèiem, d'Ametlla Vallès 3, penya barcelonista Anguera 1. Un partit on hi van haver fins a 7 targetes grogues, 4 per part de l'Ametlla Vallès, 3 per part de la matera de la penya barcelonista Anguera, però sortosament no vam haver de lamentar cap expulsat. Amb aquest marcador, amb aquesta derrota que talla una línia ascendent del conjunt groguet, arriba la primera derrota de l'any, evidentment, en aquest primer partit del 2024. Venien de guanyar, d'acabar l'any guanyant 2-1 a casa davant del Canyelles. Amb aquesta derrota es mantenen en cinquena posició amb 26 punts, però el que dèiem, perden una gran oportunitat d'avançar un rival directe com era l'Ametlla Vallès, en cas de victòria s'hagués aconseguit. Ara l'Ametlla Vallès és segon classificat amb 30 punts, com dèiem, 4 per sobre els de l'Eixample, i com ara veurem al repàs de la resta de la jornada, el líder continua sent el Racing Vallbona, que tampoc va fallar i, per tant, eixampla la seva distància al capdavant de la classificació pel que fa a la penya barcelonista Anguera. Ara mateix el Racing Vallbona líder amb 32 punts, com dèiem, 26 dels de la penya Anguera. Per tant, són ja dos partits, són 6 punts de distància respecte a la penya Anguera del liderat. Per tant, els de David Garrido han d'apretar, han de sumar de 3 en 3 per intentar lluitar aquesta lliga o aquestes posicions d'ascens fins al final de la temporada. Queda molt encara. Seguim a segona catalana perquè abans de passar cap a tercera hem de repassar aquest grup 2 de segona catalana, la resta de resultats que es van produir en aquesta quinzena jornada, la primera del 2024, de competició. Unió Deportiva Mollatense 0, Unió Deportiva Cirera 1, Club Deportiu Malgrat 1, Atlètic Sant Pol 2, Unió Esportiva Vilassar de Mar B 0, Club Futbol Martorelles 5, Club Esportiu Canyelles 1, penya barcelonista Barquino A 2. Més partits: el Club Atlètic Iberia 1, Unió Deportiva Molinos 2, el Club Deportiu Masnou 1, Club Futbol Singuerlín 0 i el Racing Vallbona 4, victòria del líder davant de les franqueses per 4-1. Es va suspendre el partit entre el Club Esportiu Premià i el Club Esportiu Cabrils. Fins aquí el que fa a la segona catalana. Baixem una categoria, anem fins al grup 9 de la tercera catalana. No canviem de colors, seguim amb els colors groguets de la penya barcelonista Anguera per explicar-vos en aquesta 14a jornada del grup 9 de tercera catalana la única victòria que podrem celebrar avui a nivell amateur aquí a l'Eixample Esports, i és la de l'amateur B de la penya Anguera a casa, en aquest cas al camp de futbol de l'INEF de Barcelona. Recordem que el conjunt groguet juga els seus partits en aquestes instal·lacions situades a Montjuïc. Resultat final: penya barcelonista Anguera B 2, Futbol Club Can Buixeres B 0. Victòria importantíssima dels de l'Eixample. Tant és així que portaven 6 partits seguits sense guanyar. De fet, no ho feien des del passat 28 d'octubre del 2023. Per tant, victòria importantíssima, molt necessària, del conjunt dirigit per Ivan Parra, i a més victòria que s'havia d'aconseguir sí o sí, ja que es disputava davant del QE de la categoria, un Can Buixeres B que només ha aconseguit sumar un punt en 14 jornades. Després veurem on està la classificació aquest amateur B de la penya Anguera i quins punts té. 3 més són els que va sumar, com dèiem, aquest passat cap de setmana amb aquesta victòria 2-0 davant del Can Buixeres, victòria aconseguida a casa. I contràriament al que explicàvem abans de l'amateur A de la penya Anguera, ells sí que van sortir ben endollats tant a l'inici del partit com a l'inici de la segona part, ja que al minut 3, ben aviat, Kosei Tahara avançava als de l'Eixample amb un resultat, aquest 1-0 també, amb el que s'arribaria al descans. Com dèiem, ràpidament a la segona part, al minut 49, al 4 de la segona, Jaume Bercial marcava el segon per als de l'Eixample, un 2-0 que acabaria sent el resultat final del partit. Per tant, no es mouria el marcador amb tot el que quedava per endavant de
partit de segona part.
Un partit també, a més, ho celebrem força net, on només vam veure 3 targetes grogues, una per part de la Penyanguera, 2 per part del filial del Can Buixeres. Victòria, doncs, del conjunt dirigit per Ivan Parra, que amb aquests 3 punts ja han sumat 19 a la classificació i aconsegueix pujar una miqueta en aquesta taula, supera el Sarrià i, a més, puja, com dèiem, fins a la 9a posició i es va distanciant de la zona de perill, de la zona baixa de la taula. Podríem dir ja que té un coixí de 6 punts respecte al quart classificat per endarrere a la taula, que és la penya barcelonista Barquino B. I recordem que en aquest grup de tercera catalana, en aquest grup número 9, aquesta temporada tenim 2 equips de l'Eixample de Barcelona. Com dèiem, tenim l'Amater B de la penya barcelonista Anguera i tenim també a l'Amater A, recent ascendit del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que en aquest grup nou de tercera catalana, en aquesta 14a jornada, no li van sortir les coses, com ara veurem, i el principal defecte, la principal explicació per aquesta derrota fora de casa va ser, sens dubte, pel que ens expliquen, la falta de gol, la falta d'encert de cara a porteria, de més davant d'un rival directe, per tant, derrota dolorosa. Resultat final: Club Esportiu Olímpia Viaró 2, Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample 0. Un altre nom propi en aquest partit, el de Joan Domènech, que va ser l'autor dels 2 gols de l'Olímpia Viaró, el primer d'ells a la primera part al minut 28 i el segon d'ells també justament a l'Equador, però de la segona part al minut 77. Una Esquerra de l'Eixample molt innocent que va dominar per moments, però que, com dèiem, es va veure clarament perjudicada per la seva falta de gol. Tant és així que els de l'Eixample són l'equip menys golejador d'aquest grup nou de tercera catalana. Només han fet fins ara 13 gols en 14 jornades, per tant, menys d'un gol per partit. 13 gols són els que porten també el Martinenc i el Can Buixeres, que són qui tanquen la classificació. Ara veurem que no està tan lluny, malauradament, aquest Amater A de l'Esquerra de l'Eixample, al que no li estan sortint les coses, eh? Encadenen ja 3 derrotes consecutives. En aquesta derrota per 2-0 al camp de l'Olímpia Viaró, val a dir que on sí que va estar molt encertat l'Esquerra de l'Eixample va ser en competir de forma neta, ja que no va veure cap amonestació. 3 targetes grogues cap expulsat són les que va veure el conjunt de l'Olímpia Viaró. Com dèiem, mal moment per al conjunt dirigit per Carlos Encabo, per aquest Amater A de l'Esquerra de l'Eixample, que és tercer classificat per la cua, per tant ara mateix en posicions de descens cap a quarta catalana, amb 11 punts, i compte perquè el Martinenc va tornar a sumar per segona setmana consecutiva i és segon per la cua amb 9 punts, a només 2 dels de l'Eixample, per tant s'han d'anar amb compte. Com ja dèiem abans, el rival de l'Amater B de la Penyanguera, el Can Buixeres, és el cué, continua cué amb només 1 punt a la classificació, tot això en un grup, aquest 9è de tercera catalana, que continua encapçalat per la Unió Deportiva Montbau amb 32 punts, tot i que, com ara veurem, va perdre aquesta setmana i a només 2 puntets ha retirat distàncies en segona posició i trobem a la Unió Deportiva Pastrana. Anem a repassar, doncs, d'aquest grup nou de tercera catalana la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 14a jornada. Club Futbol Sant Adrià 1, Club Futbol Barceloneta 2, Club Futbol Alzamora 5, penya barcelonista Barquino B 0, Futbol Club Martinenc B 0, Club Futbol La Florida B 0. 0-1, victòria del Chacarita al camp del líder del Montbau. Montbau 0, Chacarita 1, i més marcadors, l'empat a 2 entre el Sarrià i el Sant Ignasi, i per últim el Vall d'Oreix 1, Unió Deportiva Pastrana 2. Anem cap a la tercera catalana, cap al grup 10, volíem dir, seguim a la tercera catalana, passem del grup 9 al grup 10, seguim a la 14a jornada, i en aquest cas, per explicar una cosa que podria semblar bona notícia, però no ho acaba de ser, per diversos factors, és un punt sumat, s'ha de valorar, però s'hagués hagut de sumar més, tant per com va anar el partit com pel rival que es tenia al davant. Estem parlant del partit corresponent a l'Amater B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, del conjunt que juga els seus partits a l'Escola Industrial, en aquest cas ho feia com a visitant al camp de la Unió Esportiva Cèltic, i hem de dir que el conjunt de José María Soldevila va deixar escapar dos punts que bona falta li fan. Resultat final, Unió Esportiva Cèltic 2, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 2, i això que les coses van començar molt bé per als de l'Eixample. Al minut 20 s'avançava el conjunt blanc i negre amb gol de Daniel Ponz. Amb aquest resultat, 1-0-1, s'arribaria al descans. Superada l'hora de joc, al minut 62 s'establia l'empat a un Víctor per a la Unió Esportiva Cèltic, i 11 minuts després Josep Morego tornava a posar per endavant els de l'Eixample per segon cop en el partit. Establia l'1-2 a uns 20 minuts per al final. Podia semblar que aquest acabaria sent el resultat final, però res més lluny de la realitat. Al minut 90, a l'últim minut, a l'última acció del partit, Iker López, a la sortida d'un córner imperdonable, rematava totalment sol, lliure de marca, i a plaer establia a l'últim minut el 2-2 final. Per tant, mala sort per als equips de l'Eixample, resultats que no acaben de convencer i punts que, com veiem, s'escapen. I per què es du aquest empat? Doncs perquè l'Esquerra de l'Eixample està situada al bell mig de la taula, vuitè classificat amb 19 punts. La notícia més positiva és que porta 3 setmanes seguides sumant, però aquest empat a l'últim minut es va produir contra el que era el cué de la categoria fins ara. Ara mateix és penúltim classificat, la Unió Esportiva Cèltic, amb 8 punts, només 2 victòries i 2 empats en 14 partits. Per tant, van deixar escapar els homes de José María Soldevila una gran oportunitat per sumar 2 punts més que necessaris que els haguessin pogut fer apropar al Bufalà. Ben lluny queda el capdavant de la taula, 19 punts, com dèiem, per a l'Esquerra de l'Eixample. Els líders són el Lloreda i l'Escola Esportiva Guineueta amb 32 punts tots dos. Tots dos van empatar aquesta jornada i és que ho van fer entre ells. Teníem duel de líders, cap d'ells va aconseguir desfer aquest empat, i el Cerro Club Deportivo es va apropar 4 punts d'ells. Aquest sí que no va fallar, com ara veurem al repàs de resultats. Abans, una petita anècdota, dèiem que els equips de l'Esquerra de l'Eixample no estaven tenint sort en aquest inici de 2024, en aquesta passada jornada no la van tenir en cap lloc, i aquí m'incloc, ja que la petita anècdota és que al sorteig de la loteria del nen, tots els afortunats, bé, en aquest cas amb infortuni, el que vam tenir, que vam comprar una participació del número que jugava a l'Esquerra de l'Eixample, ens vam quedar a un número diferent, d'aconseguir el tercer premi de la loteria del nen, que això sí que hauria sigut una gran alegria per totes i tots. En qualsevol cas, part d'aquests diners que ajudaran a millorar en tots els sentits a l'entitat, i per tant, content que estic d'haver comprat aquesta participació. Tot i així, quina llàstima, un numeret ens vam quedar d'aquest tercer premi de la loteria del nen. Tancada aquesta anècdota, ara sí, anem a repassar d'aquest grup 10 de la tercera catalana els resultats d'aquesta passada 14a jornada. Club Futbol Arenys de Mar 2, Agrupació Esportiva Bon Pastor 3, Juntada en Badalona Sud, Associació Esportiva 1, Cerro Club Deportivo 2, Futbol Club Deportivo Paraguai 1, Unió Deportiva Montsant de la Peira 2, Club Deportiu Sant Genís Penitents 2, Sant Lorenzo Catalunya 0, empat a 0 entre el Bufalà i el Poblenou, i com dèiem abans, empat en aquest cas a 2 entre els dos líders de la categoria, entre el Club Futbol Lloreda i l'Escola Esportiva Guineueta B. Es va suspendre per últim, per tancar, el partit entre la Fundació Esportiva Júpiter i la Salut Peregol. El conjunt de la Salut Peregol, que ara mateix, amb aquest empat que va sumar el Cèltic, és l'actual QE de la categoria. Deixem aquí el futbol amateur, anem cap al futbol base, per tant, cap al repàs dels juvenils A, tant del Catalonia com del Don Bosco. Anem a la juvenil segona divisió, al grup 20, on en aquesta 12a jornada, amigues i amics, repetim, no ha començat bé l'any per als equips de l'Eixample, però lo positiu és que estem començant. Per tant, d'aquí segur que anirem a millor cada setmana, o com a mínim alguna d'elles aconseguint en conjunt més bons resultats. I diem tot això perquè justament on pitjor han anat les coses ha sigut a la categoria juvenil. Com ara veurem, tots dos equips de l'Eixample van patir dues derrotes. Comencem per la Unió Barcelonista Catalonia. Partit disputat, partit lluitat davant del setè classificat, té mèrit, davant del Penya Barcelonista Bàrquino, però finalment no es van poder emportar cap premi, no van poder sumar res els homes de César Ribas. Resultat final: juvenil de la Unió Barcelonista Catalunya 2, Penya Barcelonista Barquino B 3, 2-3, partit mogut i partit amb moltes alternatives. Al quart d'hora, Arnau Ariri avançaria en aquest duel barceloní a la Penya Barcelonista Barquino, i abans de la mitja hora de joc, al minut 28, Roger Sagués marcava per a la Unió Barcelonista Catalunya. Podia semblar que s'arribaria amb empat a un al descans, però no. 7 minuts després, malauradament, Gabriel Sanz de Castro marcava l'1-2 a favor de la Penya Barcelonista Barquino, i a un minut per al descans, al 44, David Baños, gol d'aquests psicològics durs, posava l'1-3 al marcador. Per tant, havien de remuntar a la segona part els de César Ribas i es van quedar a mig camí, ja que al minut 59 Martín Castilla posaria picant, posaria emoció al partit, marcant el segon per als de l'Eixample, posant el 2-3 al marcador, però un marcador que no es mouria més en la mitja hora de joc que restava, ja que 2-3 acabaria sent el resultat final d'un partit on també els va perjudicar a la Unió Barcelonista Catalana l'expulsió del dorsal 23 de Daniel González. Per la seva part, la Penya Barcelonista Barquino B, que va veure dues targetes grogues. La classificació per aquesta Unió Barcelonista Catalana, doncs, encadenen després de dues victòries consecutives, millor moment de la temporada fins llavors, ara mateix dues derrotes seguides, i fan que siguin quarts per la cua amb 10 punts. La bona notícia és que cap dels tres equips que té per darrere ha aconseguit sumar aquesta jornada, ni tampoc cap dels dos que té per davant empatats a punts amb ell. Per tant, la Unió Barcelonista Catalunya, que si va sumant un parell de jornades seguides, aconseguirà esgarrapar punts que l'ajudaran a escapar-se d'aquesta zona baixa de la taula. I una de les sorpreses de la jornada, un dels cops durs, ha estat en aquesta juvenil segona divisió la derrota d'un dels equips més en forma del nostre districte, del juvenil A, del Club Futbol Don Bosco, a més a casa al camp de l'Escola Industrial. Resultat final: Club Futbol Don Bosco 1, Fundació Júpiter B 3. Tota una llàstima, un cop molt dur per als de homes dirigits per Carlos Gómez, ja que el Don Bosco està fent una gran temporada. Fins a aquesta jornada era el segon classificat, amb aquesta derrota, ara veurem i ho explicarem, ha caigut fins a la tercera posició. Per què era important aquest partit? Doncs perquè el disputava davant d'una Fundació Júpiter que era un rival directe i ho és per a l'ascens i per al campionat, ja que els distanciaven fins a 4 punts, ara només n'és un. Tercer el Don Bosco, quart la Fundació Esportiva Júpiter. Com va anar aquest partit? Doncs les coses semblava que anirien molt diferents amb com van acabar, ja que començàvem molt bé per al Don Bosco, que s'avançava al marcador al minut 12 gràcies a un gol de Marc Royo. Ràpidament, però, es va despertar la Fundació Júpiter i va començar a posar les coses al seu favor. Al minut 16, 4 minuts després del gol del Don Bosco, Roger Canadell marcaria l'empat a 1, i 13 minuts després, abans de la mitja hora de joc, al minut 29, Yuta Maeda establia l'1-2 amb el que s'arribaria al descans. Després, a la segona part, als 6 minuts de joc, al minut 51, Albert Muria Montañés marcaria l'1-3 definitiu, no es mouria més el marcador a l'Escola Industrial. El que sí que estava i mogut va ser el partit, fins a 10 targetes grogues es van arribar a veure, ja com hem dit abans, dos equips de part alta, hi havia molt en joc i de fet vam haver de lamentar dues expulsions, tot i que es van produir a la part final del partit, quan el marcador ja no es va moure més, totes dues per doble groga. Al minut 74 veia la segona groga Marc Berga per al Don Bosco, i per part de la Fundació Júpiter el jugador expulsat era el dorsal número 5, el tenim per aquí, Gerard Garriga, que al minut 90, a les últimes accions del partit, igualava pel que fa a homes sobre el terreny joc a 10, un expulsat per equip. Però el que dèiem, el més destacat, la pitjor notícia, aquesta derrota del Don Bosco, que atenció, amb la bona dinàmica que portava, toc d'alerta, en els últims 4 partits n'ha perdut 2, i això ha fet, com dèiem, que baixin fins a la tercera posició ara mateix amb 25 punts, i compte perquè ni el Bufalà ni el Cambutxer es van fallar, els dos primers classificats, i el Bufalà B segueixen líder de la categoria i ara mateix ja a 6 punts del Don Bosco, 6 punts dels de l'Eixample, per tant, no es poden despistar si volen lluitar aquest campionat i aquest ascens cap a la primera divisió juvenil fins a final de temporada. La resta de resultats i marcadors d'aquesta 12a jornada del grup 20 de la juvenil segona divisió van ser els següents. Fundació Acadèmica a l'Hospitalet B, 0, Déu-n'hi-do la golejada. Fundació Futbol Badalona B, 12. Diagonal Club Esportiu, 2. Unió Esportiva Sant Andreu, E, 3. La victòria del líder, també golejada important, per 9-0 del Bufalà davant la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B. Grans golejades aquesta jornada i partits amb molts gols. També el Can Buixeres B, 5, Hospitalència Atlètic B, 0. El partit mogut de la jornada, aquesta Escola Coiblanc Torrassa, 4, Escola Esportiva Guineueta C, 5. I per últim, com dèiem, aquesta també dura derrota de la Unió Barcelonista Catalunya per 2-3 davant la penya barcelonista Barrio. Tot això en una jornada on descansava l'Escola de Futbol Premier Barcelona C. Fins aquí el futbol amateur i el futbol base. Canviem les dimensions del terreny de joc, canviem la gespa pel parquet, anem cap al Santa Isabel, passem del futbol al futbol sala per fer, que anem una mica justos de temps, un repàs ràpid al més destacat que ens va deixar aquesta primera jornada del 2024 per als equips del Club Futbol Sala Eixample, per als negri vermells i negri vermelles que tan bona representació donen com sempre al nostre districte. Doncs van tancar el primer cap de setmana de competició d'aquest 2024 amb una jornada ben intensa i que a més també va permetre fer molt bona feina i completar alguns dels objectius que s'havien proposat. Destaquem especialment la base femenina, que va fer ple de victòries i va tancar, com dèiem, un triplet de suma 3 punts a la classificació i que també li van bé per al campionat de Catalunya. Aquestes victòries van ser de l'Aleví femení, de l'Infantil femení i del Cadet femení. Per la seva banda, a nivell masculí, l'Aleví C i l'Infantil C van començar l'any també amb golejades per continuar a dalt de les seves respectives classificacions i també destacar que l'Infantil B i el filial femení van sumar 2 victòries importantíssimes contra rivals directes. Per tant, molt bons resultats, com sempre, que ens arriben cada setmana del nostre estimat Club Futbol Sala Eixample. Fins aquí aquesta 28a edició, la primera d'aquest 2024 d'aquest Eixample Esports. Com sempre, recordar-vos que ens podeu escoltar els dimecres, dijous i divendres en directe a Eixample Barcelona Ràdio via online, Eixample Barcelona Ràdio, i també ens podeu recuperar els programes, tant aquest que esteu escoltant com tots els anteriors, a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. A la secció d'Eixample Esports podeu recuperar tots els programes de la nostra història. I com sempre, recordar-vos que ens podeu fer el seguiment a través de les xarxes socials d'un servidor via Instagram a @jordigallagas i via Twitter a @@jordigalla. Un servidor, valgui la redundància, Jordi Galla, el que us ha saludat un programa més, una setmana més i un any més. Reiterar-vos, espero que tinguéssiu una gran arrencada de 2024 i que, al igual que el 2023, ens feu costat escoltant-nos a l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Una abraçada ben forta i ens escoltem la setmana vinent.
Eixample Esports amb Jordi Galla.